Ràdio Tiana, les notícies.
El robatori per l'allunyatge a l'estanc de Tiana el fan en menys de 5 minuts i amb un cotxe normal, confirmen els Mossos d'Esquadra. Una mongatina, Laura Pedro, nominada als Goya amb la darrera pel·lícula de Bayona. La Conselleria de Territori presenta un pla per pacificar la Nacional 2. El seu pas pel Maresme també contempla l'alliberament de l'autopista C32. Un Seat León és el model que els lladres van encastar a la façana de l'estanc de Tiana el passat 5 de desembre. Aquest i d'altres detalls del robatori els han explicat a la local els Mossos d'Esquadra. Àlex Aguilera.
Els lladres que el passat 5 de desembre van encastar un cotxe a l'estanc de Tiana i s'hi van endur centenars de paquets de tabac van actuar en molt pocs minuts, han explicat els Mossos d'Esquadra. Van realitzar tota l'operació en menys de 5 minuts perquè es tracta de bandes molt especialitzades que actuen a molts llocs, expliquen els agents Jordi i Joan que han parlat amb la local.
Això ja és habitual, els que fan estancs, doncs el dia que surten a fer estancs en fan tres o dos, o, clar, i un aquí, una terrassa i l'altre vés a saber on, tenen molta mobilitat. I això és el mateix que els que fan botigues de telefonia mòbil.
Els Mossos coneixen bé aquestes bandes delinqüencials i expliquen que cadascun dels seus integrants té una tasca molt definida, per això van tan ràpid, diuen. Actuen cronometradament durant els minuts que saben que triguen a arribar a la policia i aconsegueixen marxar amb el botí abans que aquesta aparegui. Paral·lelament, expliquen els agents Jordi i Joan, hi ha un potent mercat de compra-venda de tabac robat molt sovint fora de les nostres fronteres que es nodreix de robatoris com el de Tiana i que ràpidament col·loca el gènere. L'allunatge, la tècnica escollida per aquest delicte, es va fer a Tiana amb un turisme no especialment potent. Va ser un Seat León, que expliquen els agents, és un model molt utilitzat en aquest i altres robatoris.
En el món de la delinqüència, el Seat León està molt ben valorat.
Ah, sí?
Sí, el que abans era el Cadet GSI de l'època, ara és el Seat León. S'utilitza molt el Seat León, doncs perquè van bé, perquè corren, perquè són fàcils d'obrir i de posar en marxa, perquè venen per internet uns antibloquejos del volant per posar-lo en marxa, que és molt fàcil. I és un cotxe que s'utilitza molt, molt, el Seat León.
El vehicle es va fer impactar per la seva part del darrere contra la façana de l'estanc, composada pel finestral de vidre i, a més, per una persiana metàl·lica. La raó és que així no hi ha risc que el motor del cotxe es malmeti i també perquè la marxa enrere té molta força, explica la policia. Malgrat el terrabastall que va fer l'impacte d'un vehicle contra la façana d'una casa i que només era la 1 de la matinada, aquell 5 de desembre, no tots els veïns de la zona de l'estanc se'n van adonar. Qui sí que ho va fer va ser la mestressa de Cala Xalà, que viu just a sobre i que aquella hora encara era desperta.
I vaig sentir un soroll igual com fort, que primer vaig pensar que era el camió de les escombraries, que havia picat amb alguna cosa, però com que va tornar a repetir, llavors per dalt vaig sortir, vaig treure el cap, no veia res, llavors em vaig abocar una mica i vaig veure que hi havia un morro de cotxe que sortia. El primer que vaig pensar que era un robatori, em vaig tancar i vaig baixar per trucar a la policia. I ja està.
Vas tenir por?
Home, clar, jo, si hagués tingut que sortir al carrer, evidentment no hagués sortit, però bueno, per dalt, com que, a més, de la manera que estava el cotxe, i així ningú veia i no vaig veure ningú, jo, al carrer. Jo l'únic que veia era el tros del morro, perquè sortia per aquí la cera, diguéssim.
El robatori per a l'allunatge de l'estanc de Tiana i altres de la mateixa factura en més municipis l'investiga la policia científica i criminal dels Mossos d'Esquadra. Aquest cas concret el porta a l'àrea d'investigació criminal metropolitana nord, regió dins la qual està Tiana.
Un fet delictiu que afecta a més la nostra comissaria ho portem nosaltres, però si és un fet delictiu que afecta a més comissaries ho porta la regió policial, hi ha unitats d'investigació d'allà que són els que porten aquests temes.
Grups que es dediquen a... Recopilen tota la informació dels diferents...
Clar, perquè ells tenen la informació del que ha passat aquí, el que ha passat a Terrassa, el que ha passat a no sé on, i si a l'àmbit d'actuació del grup criminal és més gran, doncs hi ha les unitats centrals que s'encarreguen de tota Catalunya i que són les que tenen relacions, doncs, amb la Guàrdia Civil, amb la Policia Nacional, perquè a vegades els grups aquests delictius no circumscriuen en una comunitat autònoma, en un municipi o en una demarcació. Ells tenen un àmbit de treball que els és igual, no?
Ara per ara, diuen els Mossos, la mesura més efectiva per evitar l'allunatge de vehicles és posar tanques antiencastament. Són molt semblants a les pilones cilíndriques de ferro que es posen en alguns carrers perquè els vehicles no hi aparquin, tot i que les antiencastament són més gruixudes i més profundament collades a terra.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Laura Pedro és una jove mongatina que forma part de l'equip de Bayona anomenat Els Goya. És l'encarregada de supervisar els efectes especials. Una de les nominacions és precisament Un monstruo viene a verme. Sergi Quevedo.
Més de 4 milions d'espectadors i ara s'ha confirmat que és la gran favorita als Premis Goya d'enguany. Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, està sent el fenomen cinematogràfic de l'any a tot l'estat. Aquest dimecres s'ha conegut les nominacions als Premis de l'Acadèmia Espanyola i entre les 12 que ha rebut destaca una d'especial, els efectes visuals. Ella ha estat la supervisora d'aquesta àrea durant tot el rodatge. Es tracta d'una mongatina. Per a ella, una experiència irrepetible. Escoltem Laura Pedro.
La veritat és que ha sigut molt emocionant. Molt emocionant, molt dur, però sobretot emocionant i ha sigut una experiència inoblidable i irrepetible, també, ho haig de dir. La veritat, quan vam començar, de tot el que es planteja la pel·lícula i tot el que hem fet, no s'havia fet fins ara aquí a Espanya. Llavors, va ser molta recerca, anar a empreses de fora a investigar, a preguntar com es feia. Llavors, ha sigut molta recerca per aconseguir el que hem aconseguit.
Treballar amb Bayona ha estat una experiència inoblidable i també molt dura. És un director que té les idees molt clares i que sap el que vol una superproducció que el barceloní sempre ha tingut al cap.
La veritat, per mi, era increïble poder, amb la meva edat, treballar amb ell. I va ser dur, perquè si algú té bo, Juan Antonio, és que aixeca molts reptes, et pressiona moltíssim, ho passes malament, però després, quan aconsegueixes el que hi vol i té el cap, t'adones compte que és un geni. Sí, ho té superclar, i el més bo que té ell com a director és que ell ho té al seu cap, t'ho ensenya amb referències, això s'ha fet, es pot fer, fem-ho. Ja trobarem la manera, però fem-ho. Llavors et fica moltíssima pressió, cosa que altres directors no fan o no tenen ni idea i tampoc investiguen, però en el seu cas et fica pressió, però t'ajuda molt a créixer.
Laura Pedro porta un total de 3 anys immersa en el món de Bayona, que ha creat per al seu monstre, i encara avui treballa per preparar escenes que sortiran al DVD o als extras de l'edició especial. Amb només 27 anys ha participat en molts projectes. Ha estat portant tota la supervisió de pel·lícules com La pell freda, Anacleto, Agente secreto o Barcelona nits d'estiu, entre d'altres. Han estat els projectes de la Laura, que ha estat com a supervisor d'efectes especials en el set de rodatge. Un altre dels projectes en el que treballa és Joc de Trons. Ho fa mitjançant l'empresa per la que treballa, El Ranchito. Ella ens explica com acaba aquesta superproducció damunt de la seva taula. Laura Pedro.
A nosaltres, aviam, ens va arribar, tot va venir arrel, jo treballo en una empresa que es diu El Ranchito, i tot va venir arrel de que aquesta empresa també va fer la pel·lícula de Juan Antonio de Lo Impossible. Nosaltres, quan vam fer Lo Impossible, a Estats Units hi ha uns premis que es diuen BES, que són els premis a efectes especials, com si fossin els Oscars dels efectes visuals a tot el món. Vam guanyar aquest premi i arrel d'aquí vam com començar a sonar a fora i vam començar a tenir entrevistes amb productores d'allà, productors, i van començar a enviar-nos coses de sèries com la de Broadway Empire, The Nick, i vam començar a fer petites coses. I arrel de que doncs, funcionàvem, un dia ens van dir: prova de fer això. Ho vam provar, va sortir bé, i llavors va ser quan ens van donar la primera temporada, que va ser la cinquena, la que es va fer Ranchito.
És a dir, aquesta productora no fa cap de les escenes que roden a l'estat espanyol. Pedro no tenia intenció d'entrar a efectes visuals, sinó a fotografia. La falta de nota li va impedir arribar a aquesta fita. Ara veu com la seva feina té recompensa.
No, jo, en realitat, jo primer volia fer fotografia, però no vaig poder entrar per nota. I la meva segona opció era efectes visuals. Llavors sí que vaig tenir momento crisis perquè no havia entrat a foto, però bé, les coses passen per alguna cosa i em vaig proposar, pues a tope, efectes visuals. Pues efectes visuals, va donar la casualitat de que m'agradava i ja havia muntat coses i havia toquetejat una mica d'efectes jo per la meva compte a casa i va sortir bé. va sortir bé i aquí segueixo. Si algun dia guanyo un premi, hauré de donar les gràcies a l'ESCAT per no deixar-me entrar a fotografia. La veritat.
En aquests moments treballa la nova temporada de Joc de Trons, l'adaptació del llibre La pell freda i, finalment, en la nova sèrie de la Fox sobre el clàssic Sleepy Hollow. Si guanyen o no el Premi Goya, es sabrà el proper 4 de febrer en la tradicional gala que es farà a Madrid i que presentarà un any més Dani Rovira.
Fomentar el transport públic al Maresme, pacificar-la en la Nacional 2 i alliberar el viatge a la C32 són els tres eixos d'un pla de la mobilitat a la comarca que ha presentat el conseller de Territori, Àlex Aguilera.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, vol signar aquest febrer el Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme. Consensuat amb el territori, és el full de ruta de les accions necessàries per millorar la mobilitat a la comarca. L'objectiu és virar cap a un model més sostenible que pivoti especialment en tres pilars: el foment del transport públic, l'alliberament del peatge de la C32 i la conversió de la Nacional 2 en una via urbana dels municipis per on transcorre. Per dur-ho a terme, Rull ha presentat aquest dilluns el pacte al Consell Comarcal del Maresme. El document, que preveuen signar govern i ajuntaments el pròxim mes de febrer, se sotmet ara al debat del territori per establir l'ordre de prioritats de tot un paquet d'actuacions valorat en 635 milions d'euros. Per finançar aquest pla, Rull exigeix al govern espanyol que transfereixi d'una vegada els més de 300 milions d'euros que encara resten pendents del conveni de traspàs de titularitat de la carretera Nacional 2 al seu pas pel Maresme, signat l'any 2009.
El robatori per l'allunyatge a l'estanc de Tiana el fan en menys de 5 minuts i amb un cotxe normal, confirmen els Mossos d'Esquadra. La mongatina Laura Pedro, nominada als Goya amb la darrera pel·lícula de Bayona. La Conselleria de Territori presenta un pla per pacificar la Nacional 2. El seu pas pel Maresme també contempla l'alliberament de l'autopista C32.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.